fills i àvies.
Per nosaltres són molt importants.
Avis i àvies,
ens agrada estar al vostre costat.
Avis i àvies,
moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat.
Avis i àvies,
ballem la rumba, no té edat.
Un peu aquí. Molt bon dia. Jo sóc l'Anabel Caballero, presentadora de la Carpeta de la Vi. I avui tenim a la Montse Silva.
Hola.
Molt bon dia, Montse.
Bon dia a tothom.
Tenim a l'Anna Bellido amb nosaltres.
Hola, bon dia.
I doncs és especial per mi aquest programa d'avui perquè tractarem un tema molt delicat com és el tema de la salut mental. És un programa que ja des de l'any passat ens demanaven poder fer-ho. Bueno, és complicat perquè es toquen molts rams i doncs intentarem fer-lo lo més amoroso, no? Possible, o lo més... Què penseu? Com ho veieu? És complicat aquest tema,
jo, com tu dius, és una mica complicat perquè aquí implica moltes edats.
Correcte.
Implica ja des de molt jove fins a gran, no? I també depèn del factor, depèn de lo que en el moment que es troba aquesta persona, si ha passat, si no ha passat complicacions, si, no sé, si algun jove doncs ha pres algo que no havia de prendre i li ha afectat el cap, vull dir, no sé, és que hi ha tantes coses.
O sigui, el que farem és organitzar una mica com plantegem, no?, el programa d'avui, i és, en el nostre cas, jo vull fer doncs un desviament a el que és la tercera edat, oi?, el que és la salut mental de la tercera edat. Però sí que és veritat que vull fer una pinzellada de el que seria el global de el que vol dir, no?, la salut mental. Llavors, realment és un estat de benestar emocional, psicològic i social que influeix en com estem, com pensem i com actuem davant de la vida. Clar, aquesta salut mental al llarg de la nostra vida ens permeteix dur a terme l'estrès, superar adversitats, progressar el que és en habilitats, treballar productivament, relacionar-se amb altres persones d'una manera sana, no? Però què passa? Que quan a nivell mental una persona no està bé per al motiu que sigui, aquesta adaptació no es pot dur a terme. Què passa? Que aquí és on comença doncs, la necessitat de pues, fer teràpia, fer tractament, demanar ajuda amb un especialista. Però clar, després està la part de la situació, de cada tipus de situació, no? Que pot ser doncs, pues, per pèrdua familiar, pot ser per situacions d'estressos, pot ser per estudis, pot ser per treball, pot ser per, bueno, per mil motius, no? Però sí que és veritat que la salut mental és molt essencial a tota la vida, ¿vale? Què passa si més no... Bueno, què està passant ara amb la gent jove? Perquè és brutal, després parlarem d'això, però anem a la part de la tercera edat. Clar, quan hi ha una persona de mitjana tercera edat que casualment ja ha tingut problemes previs, sobretot de salut mental, és crucial perquè afecta la part de la jubilació, a més, està molt de la mà de les malalties cròniques que no es troben bé i ja és un altre afegit, i a més s'eleva molt el risc de depressió i ansietat. Llavors ja és un tractament crònic que es fa fins l'últim dia de vida i, clar, que aquí sumem els factors dels fills que estiguin bé, que els nets creixin, que, vull dir, que el dia a dia continua, que la vida no para, no?
Té molt a veure els familiars, la gent que els envolta amb aquesta persona. Té molt a veure també de la manera que els tracten, de la manera que... Perquè hi ha persona que està al voltant que no ho assumeix. No assumeix doncs, que aquest altre estigui malament, que tingui aquesta dificultat de recordar coses, de no em trobo bé, de que l'has d'ajudar i tot això. La persona que està al voltant d'aquest altre, de l'avi, diguéssim, no? Doncs això també li afecta molt mentalment. Vull dir que s'ha d'ajudar la persona que mentalment no està bé, més a més a la persona que els està cuidant.
No, sí. I a més, perdona, Anna, hi ha com una diferència de que pot ser una malaltia mental, vull dir, com cognitiva, a que sigui una malaltia mental, o sigui, que s'ha de saber detectar la senyal de si és una tristesa prolongada, si és un aïllament, si és una confusió, si hi ha una depressió, si hi ha un problema cognitiu, si... Parlem, tornem, a la tercera edat, vull dir... Però és igual, a partir dels 50-60, no? La dona després de la menopàusia, l'home a través de la jubilació, no? Que són com els salts que es fa de mitjana a tercera edat, on es troben els problemes mentals de la relació d'aquest canvi, no? Sí que és veritat que, clar, treballar a nivell crònic una malaltia que ja ve des de petit és molt difícil, no? Ara, aquests últims anys, a nivell estadístic, doncs, l'intent autolític, l'intent de suïcidi, hi ha molts problemes d'adaptació, molts problemes d'integració, a nivell laboral, a nivell... Clar, si tot això ja arriba ara, què passarà amb aquesta jovent que puja, no? Que no tothom, no parlem
no,
de tothom.
No, tothom no és igual, sí.
Però, clar, o sigui, vull dir, jo puc entendre que a nivell dels nostres avis, doncs, van viure guerres, van viure postguerres, van viure la fam, van viure... I són persones que tenen aquesta empenta de haig de tirar endavant. Però, clar, avui dia ja les coses canvien, les famílies creixen amb unes altres formes de pensar, i doncs ara hi ha com una nova malaltia mental, no? Bueno, és que això se m'escapa fins i tot a mi, arrel d'estar de voluntari als hospitals i tal, perquè què està passant, no? És una mica...
És quan més ho veus, És quan més ho veus quan estàs treballant, doncs, amb persones, voluntària o no voluntària, que estàs al costat d'una persona així. Llavors és quan veus veritablement el problema que hi ha, que n'hi ha molt,
Molt.
N'hi ha molt i no ho sembla. I cada vegada, abans deies, bueno, una persona gran, no sé, a partir dels 70, 80, és quan comença... No. Ara, jo m'estic donant compte que ara es comença molt més jove,
Molt més jove.
Molt
o sigui,
més
parlem d'edats entre 12 i 18 anys.
Sí. Jo, bueno, això, penso, mare meva, quin problema, no?
Afortunadament, les noves generacions ho tenen ja molt de per mà el tema d'anar a especialistes, anar a psicòlegs. Anys enrere anar al psicòleg, doncs era, bueno...
Com una mica tabú,
tabú, i bueno, sí. Ja directament ho relacionaven amb que estaves boig. Ara, afortunadament, el pensament del jovent és... hauria de ser fins i tot gratuït, com un especialista més a la seguretat social, però no un psicòleg amb un cap per tots les persones que viuen al municipi, sinó, doncs, bueno, molts especialistes que poguessin ajudar a la gent que ho necessita amb teràpies, amb tractaments o amb el que faci falta. I afortunadament, ara el jovent ja ho té com, escolta'm, necessito un psicòleg, i ho fan. Se'n van amb mútues o de pagament i es cuiden sí, la salut mental perquè saben el que... I es protegeixen perquè de cara a quan siguin més grans que sàpiguen gestionar les emocions, sí, que al fi a la cap és el que passa. I amb el tema que també m'agradaria comentar, amb el tema dels cuidadors no professionals, dels familiars que cuiden a persones amb un problema de salut mental, sigui un tipus Alzheimer o demència, les persones que tenen problemes de deterioro cognitiu. S'hauria de preparar els familiars per poder ajudar els malalts, perquè és una malaltia que et consumeix, perquè amb estima, amb amor, no pots ajudar-los, només pots cuidar-los, però arriba un moment que necessites una ajuda professional, perquè tu ja no pots atendre'ls a nivell físic i a nivell psicològic. Llavors, jo crec que hauria d'ajudar-se més als familiars que tenen un familiar amb un problema mental.
No, clar, perquè és que quan tu et trobes amb aquesta situació, clar, està el hàndicap de la part econòmica, bueno, no puc fer càrrec de que aquesta persona estigui en un centre, no? Vale, s'ha de quedar a casa, l'hem de cuidar a casa. A nivell mental, clar, jo no estic preparat, no sóc titulat, el que diu l'Anna, sóc familiar, a més la meva percepció cap a aquella persona serà des de l'amor, des de l'estima. Però potser, en comptes de beneficiar, estic empitjorant la situació.
Exactament.
Perquè, a més, sí, sí, jo estic malament, emocionalment m'està destrossant, no sé, veure a ma mare, veure a ma tieta, veure a ma àvia així, per edats, vull dir.
Sí, sí, sí.
I clar, i és un problema emocional també per mi.
Sí, sí, tant.
Llavors, és el problema emocional per a aquesta persona, perquè ja està gran i no es pot valer per si mateixa, però a més també és per tu, que no tens ni idea de què has de fer com a familiar o persona que cuida i no estàs assabentat de tot. Llavors és com un doble problema,
sí,
no?
I no només això.
I després els fills també, que si, clar, si hi ha una unió familiar dintre d'aquest tal, no? Per antonomàcia, si hi ha una parella i mort un dels dos i es queda l'altre, este és el que se tiene que cuidar, llavors...
Claro.
Clar, el tens a casa teva. Quantes famílies n'hi ha que tenen ara o a l'avi o a l'àvia perquè l'altra falta i està dintre del nucli familiar dels fills, bueno, fill-filla amb el seu marit i els nets. I clar, és que...
Això has de pensar que afecta tota la família.
A tota la família.
A tota la família.
A tota la família.
I no només és això, és el no reconèixer el teu familiar, perquè no està parlant el teu familiar quan et contesta, quan et dona una mala resposta, quan es comporta de manera... És la malaltia el que fa que... I això costa molt del familiar,
sí,
assumir-ho.
Sí.
Sí, perquè ja no reconeixes aquesta persona. No la reconeixes i dius, aquesta persona no és el meu pare, no és la meva mare. I fins que arribes a aquest punt d'entendre que el que està parlant no és el teu familiar, sinó és la malaltia, costa moltíssim, moltíssim. I a part d'això és que les persones que estan malaltes, perquè penses, ostres, jo l'estic cuidant, estic amb aquesta persona, jo no tinc vida social perquè em dedico 24/7 amb aquesta persona perquè és el que toca i és el que has de fer i ho fas amb tot l'amor possible, però... Després dius, com és possible que em respongui d'aquesta manera, que em deixin aquestes respostes que fereixen, que fan mal? I penses, clar, és que no parla ella.
Però
o
jo,
ell.
Jo vull fer una puntualització en una cosa que has dit, Anna, i potser sona molt heavy, però per l'experiència i també per edats potser, però no és el que toca. Perquè a tu com a fill ningú et diu que et toqui cuidar del teu pare. Òbviament és antonomàcia de, bueno, mi padre me cuido a mi, ara ell és major i jo haig de cuidar, sí. Però tu, si no tens les eines per poder assolir aquest tipus de cuidado, no és una obligació, és una necessitat d'adaptació. Perquè nosaltres a l'hospital això ho veiem. O sigui, veiem famílies que tenen recursos, que tal, no? Però no saben, no poden. I es veuen obligats de, ostres, somos tres hermanas, no los podemos repartir. No, és que te mare no és una setmana per a cada una i me la reparto, no.
Que hi ha gent
mare,
que ho fa,
Clar, hi ha gent que ho fa i al final això és un estrès doble per la persona gran.
Sí, perquè necessiten estabilitat.
Clar, ells necessiten un espai.
Un espai clar. I que se sentin a casa, que sàpiguen que és casa seva.
I que no ets tu només, jo estic obligada a, no. Vull dir que sí, que potser per lo que sigui ets fill única o hi ha més fills, uns s'entenen i els altres no, però és que és no pensar en jo tengo que cuidar d'ella, però és que cuidar jo d'ella també és voy a buscar un centro,
exacte,
voy a adaptar que la vida de mi madre o de mi padre o de mi hermano, vull dir, sigui correcta i a nivell emocional això és per ella... Per la persona en qüestió...
Però també pateixen, Pateixen,
no, clar.
De veure-la aquesta persona, de veure-la, doncs, en un centre, o, que, esclar, és el que deia l'Anna, també, de veure aquesta persona, com es va deteriorant...
No, i a més és això...
Sembles, no sé si és un pare o una mare o un germà, el que sigui, no? I veus, ostres, i t'està dient i t'està parlant coses que tu penses... Aviam, per això sempre he dit que la persona que està davant d'això, d'aquest problema... També tindria d'haver recursos, que ara ja comencen a haver també, per preparar aquesta persona perquè no li arribi tant de nou tot això. Per saber, entendre i comprendre aquesta altra persona que està malalta. Perquè
sí,
això
sí, comences, sí,
costa molt d'assumir, és el que diem entre tots, costa
és
molt.
Punt, és el punt inflexible. Quan arribes a aquest punt i ho acceptes, és quan comencen a anar les coses més bé. Fins que no arribes a aquest punt
d'acceptació...
Sí, pateixes molt perquè no entens. Fins que arribes a entendre que no parla la teva mare, el teu pare, el teu germà, o sigui, o la teva iaia, sinó que és la malaltia, i aquestes persones... et contesten així a tu perquè és a la persona que més estimen i que veuen que és cuidador, o sigui, és el cuidador, o sigui, potser potser el net, a la neta, no els hi respon d'aquesta manera, però la persona que la cuida és com el seu punt i ataquen aquestes persones, això explicat per molts psicòlegs, sí, perquè sí, jo he preguntat sí. molt per aquest tema i a més la meva filla està estudiant psicologia i ella és la que diu, mama, això és així, 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 passa per això, perquè no ho entens.
No, és com la primera persona de contacte, la confiança, i al final és la malaltia cognitiva o la situació.
I que elles se n'adonen, aquestes persones se n'adonen que s'obliden de les coses i que fan coses que no haurien de fer, tenen deliris que veus que penses que estan en un món que no és el real... I prendre la decisió de dir, fins aquí, jo ja no puc fer més... tinc que derivar a que professionals atenguin aquesta persona perquè jo no tinc les eines professionals per atendre, és molt difícil pel familiar que cuida la persona que està malalta molt, perquè penses que l'estàs abandonant, com deixant ja no sirve, ja no puedo, pues fuera, no. I la persona que se'n va... Potser potser també té el sentiment de que l'estàs abandonant, o no, perquè moltes vegades també està comprovat que les persones que tenen aquesta malaltia, quan van als centres, es troben amb persones que tenen les mateixes o similars malalties, tenen cuidadors que els fan que estiguin més actius i tenen com un avançament o com una millora a nivell emocional i cognitiu, i el familiar també, perquè ja comença a tenir una mica més de tranquil·litat i de pau per poder visitar-lo i estar amb aquesta persona, no és deixar-lo i ja està. Però és molt complicat.
És molt complicat, hem entrat en un tema molt delicat.
Sí, és que era...
I passa en moltes cases, Vull dir que no és una cosa que sigui extra... No, que parles amb molta gent i quasi tothom té algun problema
d'algun
familiar.
Sí, jo conec amb una persona que... ha estat traumatitzada des que era joveneta. Clar, ja és gran. I això ho ha anat arrossegant fins ara. I jo li vaig preguntar, però aviam, verdaderament per què? Perquè li costa de parlar, li costa d'expressar-se, i jo veig que s'està fent, però bastant gran, no? I la vaig agafar, li vaig explicar, li vaig dir, aviam què et passa, i això, i em va dir, que és que ella tot això ja ho arrossega, i ell ho deia, ho arrossega des que era jove, que va estar traumatitzada, i llavors això ho va arrossegant durant tota la seva vida,
Clar,
moment que perquè siguis gran, doncs em marxa el cap, o sigui que comença la demència, no. És que aquesta, per això dic que hi ha diversos tipus.
No, és que...
Aquesta, començant de joveneta, que es veu que ja estava traumatitzada. I ha anat arrossegant tot això durant tota la seva vida. Està casada, té fills, tot. Però llavors, quan em va explicar això, vaig pensar, aviam, ara intentem que tot això canvi una mica. Intentem d'arreglar-ho, no? Doncs...
No, clar.
Costa molt,
A més, jo us vull comentar... primerament farem una petita parada per fer una cançó i continuem perquè entrarem una mica més en aquest tema. Un poquito más estadístico. Quan vulguis, Ivet, gràcies. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout, come on now, don't forget to say you will, don't forget to say yeah,
say you will,
say it right now, baby,
say you will,
come on, come on,
say you will,
say that
you, yeah.
Come on now,
say
that you love me,
say
that you need me,
say
that you want me,
say
you wanna please me,
say
come on now,
say
come on now,
say
come on now,
say
I still remember.
Do
you wanna leave?
Do
you wanna?
You've been so good to me. You know you make me wanna shout, lift my hands up and shout, throw my hands back and shout, kick my heels up and shout. Come on now, take it easy, take it easy, take it easy. A little bit softer now, 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 a little bit softer now.
Doncs ja tornem a ser aquí. Bueno, hem estat comentant així, com sempre fem, una miqueta de fora de micro, no? I doncs, tornant al tema de la salut mental, jo us volia fer una puntualització que, a més, a nivell estadístic, ja sabeu que l'estadística és un poc lo mío, no? I és que, per l'inici de l'any 2026, la situació de la salut mental i la teràpia psicològica a Espanya mostra una tendència d'augment amb una demanda d'atenció bastant important, tenint en compte com estan els dèficits estructurals de la sanitat pública, que és un tema que ara no vamos a introducir,
no.
Però sí que és veritat que l'augment de la demanda a finals del 2025 va ser d'un 21,2%. O sigui, més de 1 de cada 5 persones han necessitat l'atenció per problemes de salut mental a l'últim any. O sigui, són 3,6 punts respecte a l'any anterior. Això és una xifra elevada, no. Lo siguiente.
S'ha disparat.
O sigui, la prevalència de trastorn a Espanya és que una de cada 4 persones tindrà o té un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Llavors, què penseu que està passant? Per què està passant això? A més, aquí som com 3 fases de la vida, no?
Sí.
Per l'edat de la Montse, per l'edat de l'Anna i per la meva edat, no? Però què passa? Què passa ara? Què està passant? Ansiedad, depressió, impacte de la joventut, vull dir, la generació Z, per exemple, molt crítica, amb un 94% dels joves reporten problemes de salut mental de promig.
Els estudis, el cap poder no els hi arriba més.
A nivell de tecnologia,
de
potser...
Exacte, també.
Bueno, sí. Més o menys, ja us dic, és un tema molt ampli, a tots els que ens escolteu avui. En una hora tampoc podem arribar a tot, però sí que és veritat que les noves tecnologies, la IA, no? Tot el creixement, la informació que ara tenim a l'abast, perquè a vegades, mira, ojos que no ven, corazón que no siente, però és que ara... La informació que tenim és com una sobrecàrrega mental i a nivell neuronal que... Clar,
és que va venint d'aquí, va venint de tots els cantons i per assumir tot això, no sé si estem preparats, perquè hi ha persona que potser sí, però hi ha persona
que... Sí, bueno,
que...
jo crec que sempre, tota la vida, ha hagut gent que ha necessitat, el que passa que, bueno, doncs... Pues això, tot ha anat avançant d'una manera tan bèstia que ens desborda. Però jo continuo amb el mateix. Jo penso que és tot qüestió de saber gestionar les emocions. I si tothom, igual com quan tens un nadó i el portes al pediatre, el vacunes o tens un control... o tens problemes de que et fa mal qualsevol
bueno, tenir part. Eines
tenir, bueno,
i utilitzar-les.
Exacte, no, no, que tothom pogués disposar des de ben petit de psicòlegs. Llavors, potser el millor, igualment, evidentment, clar que hi hauria malalties de salut mental estant.
Poder no n'hi haurien tantes.
Però poder no n'hi haurien tantes, o la gent sabria gestionar què li passa, per què li passa, i no arribar a un punt, perquè quan anem a buscar una solució o una ajuda, potser potser estem en un punt ja que sí que es pot tractar, evidentment, però podries...
Parlarem d'això ara també.
Podries haver evitat arribar a aquest punt tan exagerat o tan gran o tan greu. No sé, jo penso que les coses es podrien prever si es poguessin tractar abans. Però clar, jo... és el que passa. No, hi ha metges, eh? Hi ha molts metges, moltes persones que tenen la seva carrera, que no tenen feina, que no tenen... que estan treballant en un supermercat o estan treballant en qualsevol lloc sense poder desenvolupar quan costa tant treure's una carrera de metge i si fas especialitat encara més. No sé. Penso que estem que molt... Amb això estem molt... Ens tenen molt descuidats.
Sí. Jo penso que les escoles... Potser vaig equivocant, eh? Però jo penso que les escoles, igual que hi ha temes de molts tipus, matemàtiques, això i allò, doncs jo penso que en aquí ja es tindria de començar doncs,
a introduir
alguna coseta d'aquestes, perquè tu imagina't que una persona jove i es trobi en aquest cas així, a casa seva, no sap què té de fer, no sap aquesta persona, al cap li ha de fer bum, perquè es troba indefensa, no? Ja sabem que els metges és un punt que decide quan et passa alguna cosa, ja vas al metge de seguida, no? Però, esclar, el metge no t'ho pot solucionar tot. Ja si m'entens. Mm.
No, i a més, saps què passa? Que hauria de ser com una teràpia i a base, no? Hi ha molts centres, moltes escoles i fins i tot moltes empreses que fan treball de coaching, fan treball de temes d'ajuda i està molt bé perquè es reintegra a nivell laboral també, o sigui, bueno, es va fent. Però jo us volia comentar, realment la teràpia... D'una manera o d'altra, sempre està a l'abast de tothom. Sí que és veritat que el tabú que jo veig molt a la sanitat és que la gent, és el que diu l'Anna, espera molt fins al final. Llavors, per què la gent espera molt? Si tu estàs malament, encara que tu pensis que el que tu tens és una tonteria, però si a tu ja t'està afectant, el nivell de gradualitat de si és molt més fort o més... No, això no ha de ser... un motiu per no demanar ajuda.
Sí, però hi ha persona que és molt reàcia, eh? No accepta que ella veu que ella està faltant amb tot això.
Jo, per exemple, sempre faig teràpia, no? A mi m'agrada, sóc una persona que va a teràpia perquè estigui bé o malament, crec que quan estic malament m'ajuda i quan estic bé m'ajuda també. Vull dir, perquè em dona eines, em dona formes de veure les coses i a més aquesta persona és imparcial perquè no és el teu amic, no és el teu germà, no és la teva cosina, no... No et parla des de l'estima, et parla des del punt professional. Llavors, a tu t'ajuda a créixer com a persona. Però sí que és veritat que al llarg de la vida els problemes van i venen. Llavors, la necessitat d'ara no serà la necessitat de demà, perquè ja tens l'aprenentatge del que has viscut. Què passa? Passa que, per exemple, a nivell de suïcidi de l'any 2024, els dats, el que és tota la informació consolidada en 2025... El promig diari ha sigut d'un 10,8. Clar, què vol dir això? Que les mesures preventives urgentes no s'han dut a terme. Per tant, el missatge que volem transmetre des d'aquí és que quan una persona necessita ajuda, que demani ajuda. Perquè molta gent és molt reàcia, perquè a nivell social sembla com que ir al psicòlogo està mal visto, o perquè la gent té por, que no entenem per què, perquè és que s'ha de demanar ajuda... Sí. I sempre hi ha una sortida. De fet, s'ha hagut de fer un plan d'acció i contexto. O sigui, vull dir, el plan 2025-2027 s'implementa el pla d'acció de la salut per reforçar l'atenció del Sistema Nacional de Salut. Exclusivament. O sigui, a mi em consta que hi ha persones dintre d'un pla d'agressió sexual que van tenir una primera visita en psiquiatria el dia de la violació i a dia d'avui 3 anys després no han tingut visita terapèutica de la Seguretat Social. Això és una bogeria.
Sí.
Jo no han rebut aquest servei. Aquestes persones han tingut que rebre especialització mèdica a nivell privada, pagant. Això és un tema que no ens competa a nosaltres, perquè dintre de la salut mental és, són les altes esferes, és que és com va la sanitat pública, que això tampoc és otro... No és,
ah, no.
Ja farem un programa d'això, que entonces va explotar la ràdio.
És un buen melones.
Vale? Sí. Va explotar la ràdio. Sí. Però vull dir, d'una manera o d'una altra, és que la teràpia hauria de ser accessible per tothom.
Sí, sí, gratuïta.
O sigui...
Com qualsevol especialista.
Totalment. I és que... Jo ara, per exemple, estic fent... Bueno, jo tinc assegurança mèdica, estic fent teràpia per la privada, perquè jo vaig anar a la Seguretat Social, vaig demanar teràpia i estic esperant. Porto 4 anys a llista d'espera. O sigui... Clar, jo perquè al final soc voluntària perquè em dóna vida.
Però ja, que aquests 4 anys, però has de pensar que durant aquests 4 anys va empitjorant la cosa.
Clar, però ja no és que vagi empitjorant, és que... Quantes vegades se m'ha pogut passar a mi pel cap treure'm la vida durant aquests 4 anys?
Moltíssimes.
Llavors, no em sorprèn que les dades siguin tan elevades de suïcidi. Clar, jo sóc una dona de 40 anys, però i un xaval de 15 anys que realment no té a nivell mental aquesta experiència, aquesta la capacitat emocional d'assolir aquest problema, que per ell és un problema que potser és una... Enteneu-me, no?
Sí,
és una tonteria,
sí.
No és un tema de vida o muerte, no? Clar, per mi un problema és no poder pagar la hipoteca o no tenir per menjar, vull dir, no? Però és igual, a cada persona li afecta de manera personal i per què no hi ha aquest abast? És una mica com que les persones... El pueblo salva el pueblo, no? Hem de fer... Llavors, la salut mental en totes les seves facetes és molt, molt necessària, és molt important, s'ha de donar molta visibilitat... I s'ha de fer teràpia. Què he fet durant aquests 4 anys? Ser voluntària. Que la gent em pregunta. I això és una cosa que aquesta setmana m'han preguntat i he dit, pues lo voy a expressar. Perquè, clar, la gent em diu, ah, és que estàs en la ràdio, ah, és que vas al casal. Sí, però és que jo, des del 2019, amb el Covid, em van donar la incapacitat permanent absoluta. Clar, la vida canvia, comences, bueno, has de fer un canvi radical de la teva vida... I el que t'aporta a tu aquest benestar és donar... Clar, però què reps? Si tu no cobres, no. Però rebo aquestes empaties, els tallers, conèixer gent nova i això et fa créixer. La meva teràpia, lo que m'ha salvat estos 4 anys és no parar. Però no tothom té aquesta mentalitat
no,
ni la capacitat d'entendre.
No. Normalment la gent s'enfonsa, o sigui,
vale?
No sap sortir-se.
La setmana passada, el dimarts, vam tenir a la Mònica Xica, que és la terapeuta holística que va estar aquí a la ràdio amb nosaltres, al programa La Carpeta de l'Avi. Vam fer una teràpia brutal. O sigui,
brutal.
El dimarts, el que vam viure el grup, bueno, els dos grups del taller de salut... Bueno, no puc expressar, perquè és que l'Anna, per exemple, estava allà, ara ens donarà la seva opinió, va ser brutal. O sigui, vam fer teràpia holística, només treballant la part emocional de tot aquell voluntari que va voler sortir. A més, a aquesta persona se li van adaptar unes flors de Bach a nivell personal, a nivell físic, i va marxar amb les flors de Bach fetes. Cada persona era un món. La Mònica no coneixia les persones voluntàries, les voluntàries no coneixien a la Mònica, i com va donar al cos de cada persona la informació a nivell holístic. Bueno, Anna, o sigui, és que me quedo sin paraules.
De dir que encara no ho entenc. O sigui, vaig sortir d'allà, com és possible... Com és possible? O sigui, no...
És possible, no?
És possible. O sigui, veure com feia la teràpia a altres persones, vaig quedar-me al·lucinada, però quan me la va fer a mi, llavors ja m'explotava la cabeza. O sigui, jo deia, em deia, com et trobes? I deia, és que tinc un trànsit ara mateix en el cervell i noto aquesta circulació, no sé si és la sang, no sé què és, però vam sortir d'allà... Conforme ens anàvem a fer la teràpia, ens anàvem assentant i semblaven que estàvem totes allà con un cuelgue, amb una tranquil·litat, una pau, i no sé, és que no ho entenc, encara no ho entenc. És algo que a mi m'ho expliquen, i de veritat, si m'ho expliquen, jo no m'ho crec. Perquè tot i veient-ho i sent, o sigui, participant, i sent jo una voluntària que em va fer la teràpia a mi, és que continuo sense entendre com és possible que amb aquests moviments que fa amb les mans, com fa aquest test, pressionant algunes parts dels braços, com el cos li dona una informació...
Anem a posar una mica en context als oients. ¿Vale? Nosaltres parlem de salut mental, de fer teràpia, psicoteràpia, psiquiatria, psicomedicació, en l'àmbit sanitari, com és el meu, però hi ha altres teràpies que estan a l'abast de tothom, com pot ser una acupuntura, una teràpia més natural, teràpia holística, una sessió de Reiki, flors de Bach, més a nivell espiritual, més a nivell de tranquil·litat, que també va de la mà. No només a nivell físic, sinó a nivell emocional, vull dir, és un conjunt. I doncs la Mònica va venir a fer com una demostració dintre del meu taller de salut dels dimarts del Casal Catalunya per expressar que les emocions són físiques, són reflexes, els mals físics són reflexes emocionals. I és això el que vam treballar. Però només, una pinzellada, no? el que comentàvem, la part emocional. A través de la teràpia holística es poden veure temes fisiològics, temes químics, es poden veure moltes coses. Però clar, som 40 persones, no teníem el temps de mucho más, i doncs, tot el que va voler sortir es va posar a la camilla, o fins i tot vam fer la teràpia assentats per les persones grans que no es podien estirar. Vam adaptar tot el millor que vam poder. I la veritat és que un clar exemple, no? Dues persones que m'han donat permís per comentar. La primera va ser una persona que va perdre la seva mare i té el vincul amb la seva mare. A més, és una dona molt discreta, que mai parla, sempre va somrient. Bueno, va començar a plorar. I va treure i treure i treure i treure. I ens deia, lo siento, lo siento. Es que no sé què me pasa, però es que echo mucho de menos a mi madre.
Li va sortir l'enyorança.
Li va sortir la part de l'enyorança. ¿Vale? Clar, després, temes més delicats, no? Però de persones que per tema d'avalar i fer una confiança en un fill han perdut la seva vivenda i s'han quedat al carrer. Clar, un tema tan fort i tan delicat com és aquest, que surti amb una teràpia holística emocional dintre d'un grup de voluntaris i que, no? O sigui, va ser un taller realment brutal. I ara, tota aquesta setmana, des del dimarts, la gent ha fet les seves flors, perquè van marxar tots amb les seves flors de Bach. Què va passar? Que, escolteu-me, escriviu-me, tenim els grups, o tenen el meu mòbil privat, com ha ido, com no ha ido, bueno. Ostres, quina passada, que desahogo, que bien me siento... Que tranquil·litat, com si m'hubiera quitat una motxilla de pes. Vull dir, la gent té una reacció bona. També hi ha que, uah, que ansiedat, que removició. Todo como que... I que necessària és la teràpia. De fet, hi ha la persona que tenia por i va veure una mica el tema i va dir, no, jo no salgo, no estoy preparada.
Sí, hi havia gent que s'ho
pensava. Hi havia gent que...
Sí, que s'està preparant. El que passa que potser els hi fa vergonya,
ella va ser molt discreta, tot s'ha de dir, perquè ella, abans de comentar res, preguntava si vols que t'ho digui a tu a nivell personal o vols que ho comenti en públic. I tothom va dir, no, pots comentar-ho en públic.
Clar, perquè era com un mes obrir més.
Sí, clar.
És que jo em va donar la sensació, Anna, de que estàvem allà fent teràpia tots.
Sí, sí, absolutament.
Home, perquè estàs atent a el que està dient, el que està fent, i això també va.
No, però és que aquesta dona té una aura, de veritat, la veus, jo li comentava a l'Anabel quan vam sortir, dic, és com si vieres a un homo, a un hada del bosque, doncs igual. O sigui, té una aura que és una llum, no sé, és que no sé com explicar-ho.
És ella.
Transmet una pau, escoltar-la parlar, perquè parla molt... No sé, i a més és molt carinyosa, t'abraça, o sigui, et transmeteix aquesta pau que fa sentir-te molt bé, evidentment.
Normalment totes aquestes persones que fan això són gent maca, vull dir que ja ho veus.
A nivell espiritual, sí.
Sempre trobes algú que poder no acabes ben bé de
connectar.
Perquè per la manera de... Exacte, perquè la manera que tenen d'expressar o de fer no arriba a la persona, m'entens? I aquesta persona a vegades diu, bueno... canvi, quan trobes una persona que verdaderament connectes el moment, o ella fa connectar el moment, canvia molt la cosa.
Però a més saps què passa? Que també s'ha de tenir cuidado amb l'intrusisme, perquè hi ha molts terapeutes, no homologats, no titulats, no tal. Clar, no és el cas. Aquí es veu, la Mònica té una doble carrera, ja ve amb unes bases, vull dir, es nota. Hi ha molta gent que practica Reiki i està molt bé, però cuidado, perquè no tothom està titulat degudament, està registrat...
Tothom no està preparat.
Vale? Hi ha una mica de...
De cosa.
De... Vale? Llavors, sí. Doncs, bueno, vam fer això, no?, del taller i tal, va anar molt bé, i la veritat és que sí que és veritat que ja em vaig adonar amb aquest taller el dimarts, que avui el tema de salut mental era molt necessari per la tercera edat, no?, sobretot, perquè em vaig adonar doncs, que hi havia com molta cronicitat, com molta gent que... És que jo ja, quan era joven, no?, aquests comentaris, o sí, no?, si és que jo hace 20 anys que ja tal, tal... Com que és molt bo preparar-se ja des de ben jove per tenir una tercera edat amb una jubilació, una prejubilació, jubilació i vellesa, el més protegida, el més sana, el més activa, sobretot a nivell mental. O sigui, em va impactar, no? Lo importante que és hacer bien los deberes...
Sí, para tu poderlo...
Per després arribar bé, no? Que al final és un tema teu. Vull dir... Déu-n'hi-do. És un tema delicat.
Jo per això dic que des de jove ja es tindria, doncs, a saber... O sigui, hi haguessin persones que ensenyessin tot això. Les escoles, on sigui, no? O fer tallers... Doncs que la gent jove també pogués anar per poder aprendre totes aquestes coses per quan es troben amb una persona d'aquest tipus malalta o per ells mateixos el dia de demà ho puguin saber aplicar, saber el per què, on han d'anar, què s'ha de fer, el per què passa, tot això és molt important, eh?
Clar, o sigui, jo ara, bueno, farem una petita pausa per posar una cançó i us explicaré una part de com podem millorar aquesta salut mental. Us donaré una pauta des de companyes de l'hospital que, bueno, ho hem preparat per exposar-ho i doncs, segur que ajudarà a tot el que ens escolti. Molt bé, Ivet, quan vulguis.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
al fin la libertad.
Doncs ja tornem a ser aquí. Vale, i doncs parlàvem, bueno, estàvem parlant dels controls, no? Dels controls que hauríem de tenir, continus, tal, que també és un problema. O sigui, quan estem dintre també s'ha de tenir una rutina, uns controls d'anar, de fer, de, no? Uh-huh. El que estàvem comentant. Llavors, quins són els consells a nivell de salut que recomanem des de l'hospital, des de teràpia, de lo aconsellable, no?, per poder dur a terme doncs una mica d'estructura i d'organització. Doncs lo primerament que sempre es demana és que es dormi el millor possible, entre 7 i 8 hores, si pot ser, i que a nivell de hidratació i a nivell d'alimentació estiguem, diguem, equilibrats, poder fer utilitzar rutines que ens facin reduir l'estrès, com, doncs, no sé, fer activitat, sortir a caminar, tenir una mica de contacte social. A més, gestionar les emocions practicant la gratitud. Podem limitar una mica el sobreanàlisi, perquè hi ha molta gent que és que mal me va, que tal, no? És com una, com un matxaque, sí, automatxaque, intentar evitar això, perquè això és molt punyatero. I doncs, bueno, fora de... Que la Montse riu, no sé si anava a dir alguna cosa.
No.
Clar, o sigui, quan una persona està malament, a més la ment és molt punyetera i és com que te machaca més. I penses, però no me machaques, si quiero que salgas adelante, no? I és com que se't posa l'àngel i el dimoni aquí i vas tenint tu una conversa paral·lela i dices, vale, se me está yendo la pinza, voy a coger aire, no? No us ho ha passat, això?
Sí.
En moments de...
Sí.
No? I sembla que pa, i un mateix es puja aquest nivell d'estrès, d'ansietat, i diu, frena, agafa aire, va, para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sí, respira.
No?
Respira.
Aquesta paraula, respira.
Aquesta sujeció que dius, però per què me passa esto si lo que quiero es mejorar? Bueno, pues el cap és una mica cabroncete, ¿vale? Llavors és això, el que farem és limitar el sobreanàlisi, la rumiació, que se li diu. Cultivar pensaments positius i relaxació, podem llegir, podem observar petites coses, no sé, un atardecer, un lo que sigui. Claus per la teràpia. Quan una persona va a teràpia, perquè a més també tinc amigues psicòlogues que em diuen, Anabel, el que ens trobem és que venen a teràpia voluntàriament, però quan estan en teràpia no s'enganyen. Entonces, clar, com voy a poder jo enganyar si no conec a la persona i el que m'està dient... Sé que m'està enganyando perquè com a terapeuta veo les contraindicacions i sé que m'enganya, però entonces, ¿para qué viene? Si no puc ajudar-lo. Llavors, la honestitat. Quan tu vas a teràpia, que comparteixes cada detall, fins i tot coses íntimes, tal, la terapeuta necessita una informació clara. No necessita que le digues verdades a medias. El treball en equip. Hi ha psicòlogues que treballen de tu a tu en primera persona, però a més hi ha moltes eines. Es poden fer sessions presencials, es poden fer sessions a nivell grupal, es poden fer sessions online. Ara també hi ha dos o tres cafeteries a Sabadell que fan teràpia dintre la cafeteria, o sigui, el terapeuta queda en una cafeteria amb la persona i doncs es fan un cafè i fan la teràpia allà. Vull dir, és com canviar una mica l'espai, que està molt bé perquè a nivell social és, doncs, sortir a fer un cafè, per exemple. I sobretot, i una de les parts més importants, és tenir paciència. Perquè la teràpia mental va i ve en èpoques de vida. No és a curt o a largo plazo. Avui treballaràs blanc i demà et vindrà un vermell i demà passat un altre problema de color taronja i, bueno, i aniràs fent i aniràs, doncs, agafant experiència i aniràs guanyant... Vale? S'ha de mantenir la relació saludable i, supermega important per tancar, s'ha d'aprendre a dir que no. S'han de posar límits. perquè protegir l'energia mental en situació que sumi és molt important. Això ara s'està treballant molt, el fet de dir que no. Per què? Perquè si una persona t'està dient que no és perquè realment té un pes darrere, o s'està protegint, o realment no pot més, o està esgotat. És difícil. És difícil perquè per norma la gent no sap dir que no. Per tant, i s'ha de respectar. També és que la persona que rep el no ha d'entendre i respectar. Ostres, m'ha dit que no, no passa res, està tot perfecte. És superbo. Hi ha gent que quan rep un no d'una negativa per lo que sigui, deixa de veure aquesta persona o de comptar amb aquesta persona. No? També és un tema una mica...
És una mica delicat, això, eh?
Delicat.
Sí.
Però, bueno, són unes bones pautes d'higiene, eh? Vull dir...
Tu prens a dir que no i la persona que li dius que no a vegades no s'ho pren bé, s'enfada, deixa de parlar, m'entens? I llavors, esclar, és difícil, eh?
Bueno, perquè la persona que, a la que li dius que no s'està aprofitant d'això, precisament.
Exactament, exactament. De que la persona és bona persona, però al final has de dir...
És que es confon el ser bona persona en que et prenguin el pèl, que és molt usual, això. El dir que no és molt complicat. És molt, t'ho ensenyen, però també va molt amb la condició de la persona, amb el caràcter de la persona.
Sí,
hi ha molts motius i molts aspectes que afecten a la persona. I costa dir que no, eh?
És difícil, és difícil. Però bueno, igual també nosaltres com a terapeutes holístiques, el grup de pinya que tenim i tal, quan una persona et demana ajuda, comences la teràpia, remous... I aquesta persona veu, uau, m'han removit, uau, això comença a explotar. No, lo voy a hacer, no, ja, però no ho pots deixar. O sigui, acabes de començar, necessites ajuda, vamos a tal... S'espanten. Llavors, clar, és el pez que se muerde la cola.
Vaya.
La gent ha d'entendre que la teràpia no és qualsevol tipus de teràpia, vull dir que no és de hoy para mañana, és un procés. Òbviament, un dia estaràs molt enfadat, l'altre dia estaràs molt, molt trist, l'altre dia estaràs amb ansietat, l'altre dia estaràs super mega bé, un altre dia estaràs relaxat, no? D'allà dimarts vam sortir tots super relaxats. Però és un procés que s'ha de Doncs, bueno, ens hem quedat sense temps, com sempre. Llavors, hem de deixar-ho aquí. Montse, tenemos poco tiempo.
No, que avui comença també el taller de la Emma Mirapeix.
Correcte.
De dietètica, a la tarda. I, bueno, que també, doncs, el casal va bé, doncs, que hi hagin tots aquests tallers perquè ajudem molt a la...
A nivell de salut mental ajudem moltíssim.
Ajudem moltíssim. Hi ha tres tallers que són molt interessants i, doncs, la veritat és que val la pena, doncs, anar-hi i... Molt i bé. Escoltar i aprendre.
Demà, què passa demà? Aprofitem per anunciar
demà
bomba
estem
ràpida.
A tope.
Demà, el Dia d'Andalusia, 20 sí, anys, celebreu?
Sí, celebrem els 20 anys de la germanor o germandat que hi ha al poble de Castellà amb la Higuera.
Amb la Higuera, sí. I doncs feu la festa a l'Espai Torrà.
Sí, fem la festa, ens ho van demanar i vam dir que sí. Nosaltres ho volíem encausar d'una altra manera, però l'Ajuntament doncs, ens ho va demanar, perfecte. Bueno. Doncs ho farem
perfecte.
Així.
Doncs molt bé, aprofito per dir-vos que la carpeta de l'AVI és un programa en col·laboració del Casal Catalunya i Ràdio Castellà i doncs estem tots els divendres d'11 a 12 en directe i després per la tarda el divendres de 3 a 4 i el dissabte de 4 a 5 en retransmissió. Doncs moltíssimes gràcies, ens veiem el proper divendres amb més i millor i bueno, gràcies a tots els que ens heu escoltat avui que ens heu demanat molt aquest programa i ha sigut molt, molt interessant. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.
Bon dia.
Bon dia. Adéu.
Braços amunt, braços avall. Un peu aquí, un peu allà. Gira, gira i avall.